Quan se'm va oferir la possibilitat de ser una cíborg, no m'ho vaig pensar dos cops. Em van preguntar quin òrgan volia incorporar, quin sentit volia tenir. Vaig demanar un òrgan que em permetés detectar la mentida i que em previngués de quina era la intencionalitat real de la persona que tenia al davant. I va funcionar. Oh, i tant, si va funcionar. Tant que cada cop que sortia el polític de torn per la televisió a anunciar mesures restrictives, la fúria em pujava fins les temples. Tant que quan em deien que aquelles mesures eren per protegir-nos, de poc i m'explota el cap de la pressió que m'estava fent el nou òrgan. Tant que veia que la gent que repetia com un lloro per les xarxes socials el que havia vist a la televisió, s'ho creia de veritat. I em vaig trobar sola, sent l'única que sabia que tothom mentia sense parar per treure'n profit. I vaig pensar... Qui em manava a mi fer-me cíborg?
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. La situació és incerta, però els organitzadors de certàmens del Fantàstic no es volen deixar portar encara per la desesperança i lluiten amb urpes i dents per poder tirar endavant les seves propostes culturals. Avui parlarem amb els directors de dos dels festivals de cinema fantàstic i de terror programats el primer cap de setmana de novembre, el de Molins i el Valldefest de Roses. Els preguntarem si tenien pla B per fer front al toc de queda i si tenen també un pla C davant d'altres mesures més restrictives que podrien arribar i que de fet sembla que arribaran. També us parlarem de l'incert estat en què es troba el fantàstic Granollers ara mateix. D'altra banda, avui parlarem de posthumanisme vinculat a la literatura, de cíborgs i també de perspectives de futur, amb la crònica del seminari organitzat per l'Associació d'Escriptors de Literatura Catalana i, més concretament, per Ricard Ruiz Garzón. Escoltarem les millors declaracions dels seus ponents que ens portaran a reflexionar i molt. I acabarem amb una nova secció sobre Tolkien, en aquest cas parlant de la relació de l'autor i de la seva obra amb el nazisme i amb la Segona Guerra Mundial. Ho farem de la mà d'Ikermons. És el que donarà de si el setè quimèric d'aquesta cinquena temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i amb la Marina Tovella estrenant-se a la producció.
Quimèric als festivals.
En aquesta època de l'any, des de l'octubre fins a principis de desembre, tots sabem que és l'època en què es programen més festivals de gènere fantàstic a Catalunya, des del punt d'inici amb Sitges fins al punt final del pont del desembre. Aquest any la pandèmia ho ha canviat tot i, de fet, malgrat tot, encara hi havia uns quants festivals programats en el calendari i encara hi són, però les últimes mesures de les últimes restriccions imposades pel govern català i espanyol doncs estan complicant una mica la gestió d'aquests festivals. Avui, des del Quimèric, contactem amb els organitzadors dels certàmens que havien de començar el primer cap de setmana de novembre o que havien de tenir lloc aquest cap de setmana de novembre perquè ens expliquin si segueixen peu, si no, i una mica com ho estan portant. I comencem parlant amb el Javi Rueda, que és el nou director del Festival de Molins, el segon festival més gran de Catalunya després del de Sitges. Javi, benvingut al Quimèric.
Benvinguda, què tal, com estem?
Doncs volíem saber aquesta 39a edició que heu de fer del 6 al 15 de novembre. Primer de tot, es farà o no es farà? Perquè, clar, ara mateix parlant amb un toc de queda en marxa, no sé si quan s'emeti aquest programa hi haurà més mesures restrictives, però ara mateix que estem parlant, es pot fer el Festival de Molins?
Sí, la resposta és fermament sí que es farà amb aquestes condicions. De fet, són les condicions que van sorgir ahir mateix, no?, que ens vam assabentar, i hem treballat tota la nit per tenir-ho i espero avui poder-ho comunicar. O sigui que sí que hi haurà festival.
Dius que heu hagut de treballar. Què ha suposat això, el toc de queda per vosaltres? Quantes sessions eren nocturnes? Com s'ha hagut de redistribuir totes aquestes projeccions?
Bueno, nosaltres, clar, teníem quasi tots els dies, acabaven més enllà de les 11, llavors que hem tingut que reorganitzar tot el programari per acabar a les 9, 9:15 com a molt tard, perquè volem deixar estona perquè la gent pugui tornar a casa, òbviament. Uh-huh. Tot i que la nova normativa diu que podríem arribar fins a les 10 en la programació, perquè la gent podria argumentar que ve d'un event cultural i llavors està pel carrer fins a les 11, no hem volgut apurar tant perquè la gent també pugui estar còmoda. I perquè també hi ha molta gent d'arran del territori, llavors, bueno, pues acabarem sobre les 9. I això ha fet que moltes sessions que començaven a les 9 i acabaven a les 11 i pico, les hem tingut que posar altres dies i fins i tot farem alguna sessió matinera. Sí que hi ha un gran canvi important, que és que la marató, la clàssica marató, que és la que porta ja 40 anys fent-se, sempre era nocturna, sempre començava sobre les 10 de la nit i terminava sobre les 9-10 del dia següent. I aquell any, clar, s'haurà de fer diurna, la qual cosa és una, bueno, serà una cosa important dintre de la seva història, no? Recordar l'any que es va fer de 9 del matí a 9 de la nit.
Ostres, és que a més, normalment estem acabats que acabi, estem acostumats que acabi de dia, però ara començarà de dia i acabarà de nit, no?
Sí, sí, mira, serà, ja et dic, serà pel record, eh? Serà com aquella marató que es va fer d'aquesta manera. Esperem que sigui la primera i a priori la darrera que es faci així.
Clar, navareta n'haurem de portar també, no? Perquè no hi ha bars i restaurants, no?
De moment, clar, de moment la normativa diu que no hi haurà. Sí que aquest tancament que van fer de bars era per dues setmanes i això acabaria justament abans del festival, però bueno, tal com està la situació, entenem que no els obriran, tot i que esperem pel sector de la restauració que sí que ho facin, però vaja, jo crec que no es podrà. Llavors, bueno, sí, se devia també això, possibilita certes coses. Primer, clar, tenim el tema de que, òbviament, per les mesures de prevenció que estem aplicant totes les que hi ha, perquè volem que sigui un espai 100% segur, això fa que el temps de neteja sigui superior entre sessions, perquè farem diversos descansos a la marató. Llavors, és veritat que fent-se de dia ho posa una miqueta més fàcil per la gent, que en sortir al carrer no té on anar si no hi ha bars oberts.
Clar. Clar, això complica tota la logística, ho canvia tot, però tot i això suposo que per les dates en què sempre feu el festival, una mica d'opció B ja devíeu tenir, no?, quan no us vau posar a dissenyar aquesta 39a edició.
Sí, sí, sens dubte. De fet, ja els horaris que teníem estaven supeditats a possibles canvis. Òbviament, no esperàvem que fos tan restrictiu, diguem-ne, que hi hagués un toque de queda. Sí que és veritat que com ens vam assabentar fa dues setmanes ja durant els darrers dies del Festival de Sitges, que sí que s'ho van tenir que menjar en directe, no? I déu-n'hi-do quina feinassa van tenir. Nosaltres hem tingut temps també per reformular els horaris, tot i que un altre cop els hem tingut que reformular. Però sí, el plan B el teníem i de fet aquest any fem un model híbrid que és veritat que la pandèmia d'alguna manera ha forçat els festivals a mirar aquesta solució, però que hem descobert que és una, que més que una solució és una manera d'expandir, no, el festival, perquè de fet nosaltres aquest any, tot i tot el que està passant, tindrem més seccions que mai i més pel·lícules i més events que mai. Mm-hmm. De fet, el festival físic, totes les sessions que fem són les mateixes, o fins i tot alguna més que l'any passat, i tot el que fem online, de fet, són noves seccions i noves propostes que fem a la nostra comunitat. O sigui que en aquest sentit teníem el plan B, o el plan C també, si vols, que en el pitjor dels casos encara i així hi hauria festival online.
Mm-hmm. O sigui que encara hem de contemplar l'opció C, no?
No, bueno, a veure, si passa que passi, però això jo no la vull ni contemplar, jo toco fusta i esperem que no passi. Però bueno, si passés el que no ha de passar, doncs sí, el festival igualment es faria.
Mm-hmm. Aquest any, alguna gent ho sap, altres no, però heu viscut canvis dins de l'organització del festival. Per exemple, tu t'estrenes com a director. Això també ha suposat les ganes aquestes que em comentaves d'incorporar seccions, de canviar coses... O no, ha sigut sobrevingut?
No, i tant. De fet, la direcció ha canviat i una cosa que ha canviat és que ja no només és un cap, sinó que són tres persones ara mateix a la direcció, que és un canvi respecte a la tradicional estructura que tenia el festival, que sempre hi havia una persona a la direcció. Això, per una banda, respon a una voluntat, no, de ambiciosa, no, de voler fer moltes més coses, encara més, de les que ja fa el festival, que déu-n'hi-do, i d'aquesta manera, en tenir tres persones de diferents perfils, possibilitava poder obrir espais en diferents direccions. Al mateix temps, és clar que aquest any, amb tot el que està passant, clar, això ha estat un fre, no, per la gent que començàvem per fer coses diferents o noves o expandir certes àrees, òbviament ha estat un fre, però també ha estat ha estat bo tenir també aquest recolzament, no? Ser un equip de tres persones dintre d'un festival que, a més, fa una pinya, no?, i que tothom treballa en pinya, bueno, pues ho ha fet molt, molt més fàcil de portar, no? Però, bueno, sí que s'han introduït petits canvis i ja t'he dit, no?, que hem expandit diverses coses i, de fet, esperem que per l'any que ve, que a més celebrem les 40 edicions, puguem, a més, pues, expandir molt més, no?, i començar a posar en pràctica totes les idees que tenim en ment.
O sigui, manteniu aquesta fita de poder seguir creixent per igualar-vos amb Sitges encara que hagueu d'esperar uns anys, no?
Bueno, la fita no és igualar-nos en Sitges, perquè pensem que són dos tipus de festival molt diferents i crec que cadascú per la seva banda ja crec que fa el que ha de fer, no?, i que està molt ben posicionats, no? Sí que és veritat que nosaltres pensem que hi ha diferents àrees que podrem expandir sense perdre el nostre estil i sense perdre el nostre tarannà, no? Al final, el públic que ve a Molins de Rei sap el que ve un festival que és molt diferent del de Sitges, tot i que el gènere sigui, òbviament, molt similar. tenim els nostres tipus de pel·lícules, tenim les nostres estrenes pròpies i tenim també la nostra manera també de fer la comunitat, no? Llavors, en aquest sentit, no és que la idea sigui igual a Sitges, no, tot i que, òbviament, ens l'estimem molt, no? I en moltes coses pot arribar a ser un model, com és un model per molts festivals, siguin o no de gènere, no? Però, en general, nosaltres el que volem i fem és la nostra versió de com entenem que ha de ser un festival, en aquest cas, a Molins de Rei.
Mm-hmm. De moment, no heu publicat encara tota la programació, però sí que ja heu fet públic, doncs, alguns dels títols que poden ser bastant cridaners, no? Península, Relic, Come True, per exemple, clar, ja n'hem sentit a parlar d'aquestes pel·lícules a Sitges, per la gent que no ha pogut estar a Sitges, per la gent que arran de les suspensions de sessions tampoc han pogut veure les pel·lícules, ara és una bona oportunitat, no, a Molins?
Sí, clar, a veure, nosaltres sempre cobrem una selecció de pel·lícules on moltes... Aquest any, per exemple, tenim 60 llargmetratges, a part de les retrospectives, a part dels curtmetratges i a part de les xerrades que farem, que són unes quantes. Però sí, tenim 60 pel·lícules, llavors, d'aquestes, potser la meitat o més són estrenes que no s'han vist a Sitges i que no s'han vist en lloc d'aquí del país, i fins i tot algunes són estrenes europees. Òbviament, com sempre intentem apropar aquelles pel·lícules que pensem que són les més rellevants de l'any, òbviament hi ha algunes que sí que s'han vist a Sitges, i clar, per molta gent també el fet de poder-les repescar a Molins és una oportunitat, no? No només per gent que ja li va agradar molt i que la volen tornar a veure, com la gent que no va poder anar a Sitges o que se la va perdre, no? Perquè al final a Sitges hi ha molta oferta i no pots veure totes les pel·lícules. Llavors sí, tens tota la raó, no? Que hi ha també una part del nostre públic, fins i tot que s'espera, que saben que posarem la pel·li i diuen, bueno, pues anem a veure altres pel·lis a Sitges i després pues venim a Molins.
I ja per últim preguntar-te del que també heu publicat, ja heu publicat les pel·lícules d'aquesta marató de 12 hores, que recordem que és el 14 de novembre. També manteniu la pel·lícula sorpresa, no? Però també heu programat Hunted, The Night, May the Devil Take You, Chapter 2, i For the Sake of Vicious i Yumi. Pel·lícules molt variades, molt diferents. No sé si en destacaries alguna en concret de totes aquestes o quina creus que anirà a cada públic diferent, perquè sempre ho feu, no? Poder triar una pel·lícula per cada públic i per cada estil.
Sí, de fet, a veure, jo més que destacar una pel·lícula, no, perquè jo crec que tota la selecció que tenim és prou potent i prou variada, sí que, òbviament, dintre del que programem durant la setmana i a la marató, tenim tres seccions de llargmetratges, diguem-ne, oficials dintre del que és la peli, perquè després està també la sala gòtica, que té la seva programació pròpia, també superinteressant i molt diferenciada també, no? Però dintre del que és la peli tenim les seccions oficials, que és, diguem-ne, la més mainstream i la que d'alguna manera pues, va a un públic més generalista. Després tenim la Bloody Madness, que és la més canalla, no? Ja com diu el títol, per la gent que busqui pues, sensacions una miqueta més fortes o més canyeres, no? També més irreverents. I després tenim el Being Different, que seria per aquell tipus de cinema pues, que busca el gimnàs del gènere, no? Que busca com expandir el gènere cap a uns voravius potser no tan transitats. I ara són tres tipus de maneres d'entendre el gènere que tenen, òbviament, tres tipus de públics, tot i que moltes vegades són públics que agafen, no?, de dos o tres tipus, però bàsicament és això. I més que destacar alguna pel·lícula, jo crec que totes estan molt bé en general i que hi ha pel·lícules molt, molt potents i al nostre web tenen els trailers i la informació per fer-se la seva graella. Però vaja, jo convido, com sempre faig amb jo mateix com a usuari de festivals, a deixar-se una miqueta sorprendre, no?, que vinguin al festival i que es deixin portar les pel·lis que puguin veure i amb ment oberta.
Doncs perfecte, Javi Rueda, moltes gràcies per atendre el Quimèric i esperem que des d'ara fins al dia del festival no canviïn més coses i que es pugui celebrar tal qual. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i que sigui tal com dius, que ja no canviïn més coses, sisplau.
Merci.
Adéu.
Segueix-nos al Facebook Quimèric RS, a Instagram i al Twitter de Ràdio Sabadell.
I de Molins marxem fins a Granollers perquè el cap de setmana que ve s'havia de celebrar el fantàstic Granollers. Ara mateix, mentre estem enregistrant aquest programa, el futur d'aquest festival no està gens clar. Fins fa escasses hores, l'organització estava decidida a tirar endavant el certamen, malgrat el toc de queda, i ja estava en converses amb els cinemes Edison per canviar també els horaris de les sessions i fer-ho possible. Ara, però, amb la intensificació dels rumors d'un confinament de cap de setmana o fins i tot total, s'està debatent la conveniència d'ajornar el festival fins que el context permeti fer-lo. Aquesta edició havia de ser la novena, amb el lema Tenim la cura, precisament fer una relació entre la millor cura per aquesta malaltia, per aquesta pandèmia, és la cultura i la cultura segura. Tenia menys sessions programades que en edicions anteriors, això sí, amb només una nocturna el divendres i una altra el dissabte, han prescindit d'aquestes sessions de tarda i també de la sessió matinal de diumenge, però tot i això mantenia la mateixa estructura, és a dir, una projecció de curtmetratges a competició de molta qualitat, alguns nous, altres que hem vist en altres festivals, i la programació també de pel·lícules llamineres pel públic. En aquest cas era The Mortuary Collection i Psycho Goreman, un dels reclams de Sitges, aquest últim que es va desprogramar arran precisament de les restriccions d'horaris. Estarem molt pendents de quina decisió es pren finalment des de Granollers i també de si la secunden altres festivals en els pròxims dies, depenent d'aquesta evolució de la pandèmia i de les mesures decretades pel govern català. I un altre dels festivals programats pel cap de setmana del 6 al 8 de novembre és el Valldefest, el festival de curtmetratges del Fantàstic de Roses, que tindrà lloc al Teatre Municipal d'aquesta població. Per conèixer una mica més el certamen, que si tot va bé se celebrarà la setmana que ve, la seva tercera edició, parlarem amb el seu director, el José Luis Santos, més conegut com a Tito Gore. Benvingut al Quimèric.
Hola, Karin, què tal?
Primer de tot, per la gent que no us coneix, com definiries el vostre festival? Perquè alguns el coneixem de fa molt poc i per contactes a través de l'amic d'una amic, no?
Sí, bueno, el nostre festival és un festival petitó, però bueno, és més per conèixer els treballs de tota la gent i donar una mica de vida cultural aquí a aquesta zona, que li falta, que està una mica abandonada.
Sí, de fet, anava a preguntar, no sé si és un certamen orientat només a la gent de les comarques gironines o també voleu mobilitzar els amants de terror que vinguin a fer turisme i a passar el dia?
Principalment era per la gent d'aquí, d'aquesta zona, però els d'aquesta zona varen passar totalment.
Sí. Això és que hi ha poc ara costum, ja està, potser?
Sí. O... sí, aquí ja costa, ja costa. Mm. D'aquí de, mira, aquest any de Girona hem tingut 3 treballs.
Podríem dir que es fa poca producció a Girona o que potser es mobilitzen menys o us coneixen menys?
Em sembla que ens coneixen menys. Mm. Sembla que sí, perquè hi ha gent que fa molts de curs aquí, però costa.
I comentes que us han arribat 800 curs?
800 curs, sí.
Ostres, i com heu fet aquesta tria, a veure?
Uf, ha sigut molt dura.
La qualitat també deu anar creixent, no? Any rere any?
Sí. Ostres, aquest any ha sigut, per fer la selecció, ha sigut molt costosa. Ens hem barallat tots. No, aquest curs, no, aquest altre. Però, bueno, i al final hem tingut que fer això. Són 98 seleccionats. Ha costat molt, però...
Heu programat 4 projeccions entre divendres i diumenge, distribuïdes per temes, no?
Sí,
terror,
per
familiar, friki, fantàstic. És fàcil fer aquestes distincions? O amb aquests gèneres híbrids que circulen ara mateix, doncs, tant us podia cabre en una secció o en una altra?
Bueno, aquest any ha sigut molt difícil. Aquest any sí.
L'etiqueta també, no?
Ja, teníem ja programades unes hores, però amb tot això que ha passat, és que hem tingut que començar de nou. I que va ser el primer... perquè teníem pràcticament un matí per als nens, tota la tarda friki, tarda i nit friki, i clar, i amb tot això hem anat retallant aquest cut fora, aquest... I, si no, hagués sigut una bestialitat.
Ara mateix, mentre estem parlant, ja ha convocat un toc de queda i sobre la taula, mentre estem parlant, ja dic, perquè quan s'emeti aquesta entrevista poden canviar les coses, però hi ha aquesta limitació d'horaris. Amb aquesta limitació es pot fer el festival? L'esteu treballant perquè es pugui fer el festival?
Sí, no, ara estem a l'espera de que ens surti el teatre i hem donat a veure la solució si es podria fer d'una del migdia fins a les 8 de la tarda. Mm-hmm. O de les 2 fins a les 9. Mm-hmm. I estem a l'espera a veure què ens diguin. El festival s'endú cap al davant, continua, però estem a l'espera d'aquestes hores, a veure quina és.
I vosaltres aquests canvis d'horaris els teníeu plantejats quan vau fer la programació o heu hagut d'actuar sobre la marxa? Ho dic perquè en altres festivals que sí que contemplaven, no?, un hecatombe, un confinament...
Mm. Sí, nosaltres teníem una mica ja preparat, però el que no sabíem que començaria el toc de queda a les 10. Mm. I ha sigut més tenim que retrocedir.
Mm-hmm. Sí, potser sí, esperàveu que seria més tard, no? O si hi havia alguna mesura.
Sí, ja teníem pensat, seria fins a les 11, una coseta així.
Mm-hmm. Ja. En tot cas, aquest canvi que comentes, des de la 1 del migdia, des de les 2 del migdia, potser ho posa més fàcil a la gent que ve de fora, no?, i dedicar tot un dia a veure curtmetratges?
Sí, 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 sí. Perquè ja he tingut moltes trucades de gent de Barcelona i que, ostres, jo a aquestes hores ja no puc, jo no puc venir. I d'aquesta manera, a veure si tenim la sort que torni.
Perquè amb les limitacions d'aforament i tot plegat, quina capacitat té el Teatre Municipal de Roses?
El teatre és per 400 persones. Amb les limitacions no hi ha problema.
Per tant, podem venir sense reservar?
Es pot fer la reserva per si anar pensant més o menys, però sí, sí, cap problema.
Tito Gore, moltes gràcies per atendre el Quimèric i esperem que sí que es pugui fer aquesta tercera edició del Ball de Fest.
Doncs sí, moltes gràcies, Karen.
A tu, que vagi bé.
A tu, adéu.
La gent del Quimèric sempre saludava els seus veïns. La crònica.
I aparquem els festivals de gènere fantàstic que no sabem si es podran fer o no per parlar d'actes que ja s'han fet, concretament actes literaris, perquè el dissabte 17 d'octubre l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, l'ELC, va organitzar el segon seminari de gèneres fantàstics. Tenim l'Iker Mons aquí en el Skype un dia més. Iker, benvingut.
Hola, bon dia, bona tarda, bona nit, el que sigui.
El que toqui quan escoltem aquest podcast, no? Doncs tenia moltes ganes de parlar amb tu per explicar-te el que hem vist en aquest acte telemàtic. Bé, es va fer presencial, però també telemàtic. La gràcia, de fet, normalment ens enterem dels actes abans, eh? Però en aquest cas ho vaig saber a posteriori perquè molta gent del fandom hi va anar. I llavors veies a les xarxes socials, oh, fabulós seminari, i dius, per què no ho he sabut?
Però què nos estamos perdiendo?
Exacte, però aquella frustració del primer moment ràpidament es veurà substituïda per alegria quan vaig veure que anava acompanyada d'un link del YouTube on hi havia les pràcticament 4 hores de xerrades, una darrere l'altra, que es van fer a temps real, doncs, via telemàtica. En aquesta ocasió, aquest seminari de gèneres fantàstics tocava el tema del posthumanisme a la ciència-ficció, que sembla una mica... Clar,
no sé què.
Clar, dius, sona com molt rimbombante, no?, que dirien en castellà.
Exacte.
Bàsicament el que és com els humans utilitzem la tecnologia per evolucionar com a espècie. I llavors, doncs, les taules que van fer van anar totes orientades a debatre, doncs, en quin punt ens trobem, la tradició literària que hi ha sobre aquesta qüestió, tot plegat. Com dèiem, van ser més de 3 hores de seminari i es van dividir en 3 taules rodones. El seu impulsor, en Ricard Ruiz Garzón, va assegurar que en el moment actual en què les perspectives de futur són dolentes, per què negar-ho, i que també ens trobem, doncs, immersos en una distopia, això ho portem dient des del mes de març, no?, arran del coronavirus, l'única esperança, diu, és el posthumanisme.
Però jo crec que el veritable hope punk, o la veritable visió positiva, és el posthumanisme, que ens planteja una altra vegada confiar en la ciència, confiar en el progrés científic i empaltar-lo amb l'ésser humà. Ja ho veurem, al llarg del dia d'avui opinarà tothom al respecte, però a mi em sembla que és una visió especialment necessària en aquests temps.
Per cert, aquest pip-pip que se sentia de fons va donar molt de joc, perquè sonava, doncs, aleatòriament en diferents moments de les diferents xerrades.
Pensava que era de la trucada de Skype, jo, ai, merda!
No, era precisament, com que alguns dels assistents entraven per Skype, suposo que és algun tipus d'error de l'Skype, però els assistents de les ponències, doncs, van fer molta broma amb aquest pip perquè...
Molta teoria. Sí, esto es una teoría del...
No, clar, deien, perquè Disney, i s'han dit, pup, i diu, vale, Disney no es pot dir, no? Llavors, doncs, van estar amb aquesta cunyeta que li va donar la seva gràcia i, mira, les noves tecnologies tenen aquestes coses. Si entrem amb la primera xerrada, podríem dir que, tot i que el Ricard Ruiz ha parlat que l'única esperança és el posthumanisme, jo diria que la primera xerrada es va parlar de tot menys esperança. O sigui...
Vaja.
No sé si és que van triar 2 participants molt, molt negatius, no? Els participants eren el Salvador Massip, que va entrar per videoconferència des de l'Esta, on viu actualment i treballa allà, i el Marc Pastor, que hi era presencialment. Es pot dir que van competir els dos amb pessimisme. O sigui, era no jo més, no, jo ho veig pitjor, la humanitat no té cap mena de futur, i llavors, clar, va acabar la xerrada una mica, doncs, que... tenies una mica de pena, després la cosa es va arreglar una mica.
Competició més estranya.
Sí. Jo crec que va ser involuntari, però com que estem tots immersos a la situació que estem, doncs no donava...
Doncs
els ànims no acompanyaven, no? Van començar fent un recull de novel·les en què consideren que s'aborda el que ara anomenem el posthumanisme, però que es pot dir de moltes maneres, com per exemple l'intent de l'home de jugar a ser Déu. Frankenstein va ser un dels títols que van posar sobre la taula, un clàssic, que n'hem parlat molt perquè va ser els centenaris, un aniversari d'aquests rodors fa un parell d'anys. I bé, els dos escriptors coincideixen que la ciència aplicada a alterar el cos humà sempre s'ha tractat de forma negativa. En Salvador Massip assegura que això pot ser un problema en el moment actual.
Gairebé tota la ficció que es fa amb aquest tema sembla anar cap a la distopia. O sigui, ha hagut de sortir un corrent que expressament ha dit anem a buscar costats positius d'això, però històricament, des de Frankenstein mateix, tot el corrent literari o cinematogràfic, el que sigui basat en el tema aquest de la transhumanisme, explota o explora la part fosca, no? Que casa una mica amb un concepte cultural, que és el que la ciència fa por i la ciència és la dolenta, no?, de les històries. Costa molt trobar una història de ficció en qualsevol mitjà en el que el científic sigui el bo. A vegades sí que en tens algun, però només el científic és l'element disruptiu, l'element doncs, que va més enllà del que hauria d'anar i desencadena una sèrie de problemes. I en aquest sentit, doncs, gairebé tot el tema del transhumanisme es tracta des d'un punt de vista de la por, que des del punt de vista social és perillós això, perquè ens estem entrant ja en una nova etapa del transhumanisme al qual haurem de començar a prendre decisions sobre si volem manipular-nos genèticament, si volem fer implants biònics, etc. Coses que són que eren ciència-ficció i ara són reals, i venim amb un bagatge que, clar, si tu parles de cíborgs, el primer que la gent li ve al cap és el Terminator, com deia el Marc, no? O sigui, partim doncs, d'una campanya de dècades involuntària que la cultura ha fet de minar una mica el que podrien ser el costat positiu de tots aquests avenços científics.
Jo vull dir una cosa, amb respecte als cíborgs. Tècnicament, un cíborg és aquella persona que té parts mecàniques del seu cos. Amb aquesta regla, la meva àvia és un cíborg, no?
Sí, podria ser un primer model de cíborgs.
El transhumanisme, no, el posthumanisme aquest, ja existeix actualment. No és tanta ciència-ficció, diguem-ne.
No, de fet, la següent xerrada en parlarem perquè van comptar amb la presència de dos cíborgs.
Vale,
però no avancem ja esdeveniments. Seguim amb aquesta xerrada i així ja et deixo enganxat, no?, a la teva atenció perquè segueixis aquí. No sé si estàs d'acord tu amb el Salvador Massip, que s'ha tractat molt negativament tota aquesta qüestió des de sempre, literàriament.
Doncs sí, jo crec que la tecnologia aplicada a l'ésser humà té les seves coses dolentes, però també té moltes coses bones, no? L'avanç tècnic millora, en certa manera, la societat actual. Uh-huh. Així que jo crec que, fins i tot, ens millora la vida, no? Parlem en termes mèdics, per exemple, no?
Doncs mira, Marc Pastor li dona la raó al Salvador Massip, però també hi fa un matís com els que estàs fent tu.
Que dius que les distopies partien de la ciència fa por. Jo crec que més aviat és de l'ús de la ciència, depèn de l'ús que se'n faci, fa por. No és com les armes no són perilloses en si mateixes, sinó de l'ús que se li doni a les armes, no? Tot i que les armes són perilloses en si mateixes.
Clar, si fas un ús malvat, no?, d'aquesta tecnologia aplicada al cos, doncs clar, doncs llavors ja no és tan positiu.
Exacte, això és perillós, perquè a més qualsevol persona, si té certs coneixements i la capacitat de tindre un laboratori, pot fer una pandèmia, no?
Per exemple, per això també ells dos són molt pessimistes sobre com evolucionarà l'ésser humà. Diu que hi ha un efecte de les tecnologies, de totes les possibilitats que suposen, però que les persones cada cop estan menys disposades a impulsar revolucions per canviar les coses precisament perquè doncs, hi ha una comoditat gràcies a les noves tecnologies. Però el posthumanisme podria ser un revulsiu,
que és gairebé impermeable a les revolucions, perquè a través de la democràcia, a través del capitalisme i el sistema polític que tenim muntat ara, ens porta cap a aquest hedonisme, tothom té suficient com per estar més o menys bé. O sigui, no hi ha les polaritzacions. O sigui, jo crec que una mica que les revolucions sí que venen allò de que com pitjor estem, millor, perquè realment hi hagi una ruptura radical, com les que s'han vist allà del segle XX, la gent està molt malament. I ara hi ha molta gent en general que no estem, que està bé. O sigui, aquesta classe mitja que es va generar a partir del segle XX ha fet doncs, que les revolucions siguin molt més difícils, perquè tothom està més o menys content. I ara el que volem és conservar l'estat quo, no? El que tenim. Volem que no ens toquin el Netflix i el nostre d'això i el nostre sofà i totes aquestes coses. Així és molt difícil fer revolucions. No? Ens costa molt trobar la manera de poder crear ruptures si no la gent realment no està molt malament. I potser una cosa com els posthumans, si es genera aquesta divisió de societats, pot generar una revolució en la qual els de sota vulguin accedir al que no tenen, que són els que tenen a dalt, i doncs, veiem coses que potser no han vist en 200 anys.
Doncs és que crec que un dels grans, és que no sé si dir-li mèrit, però un dels grans trucs que han utilitzat precisament des de dalt és fer creure al de baix que revoltar-se no serveix per res. I amb això ho desactives tot. Fa falta revolucions. Quan el que s'ha de revoltar considera, veu que és o difícil o inútil o que no li servirà o que creu que no li servirà, no s'acaba revoltant, acaba resignant-se. I crec que és una mica el que està passant, en certa manera, també. Crec que la revolució aquesta que ens faltaria, o que n'hi ha petites revolucions, hi ha petits conats, que acaben, lamentablement, a curt termini, acaben en res. Jo crec que no es tracta tant de que siguin avenços a curt termini, sinó petites onades de marea que van esgarrapant una mica, van llepant la sorra de la platja fins que acaben envaint tota la platja. Llavors,
hi haurà revolució o no hi haurà revolució, Iker?
Mira, em sembla interessant aquest tema perquè ha mencionat Netflix i el tema de les revolucions i que la gent no és reflexiva. Mira, ara a la universitat estic estudiant una teoria de la comunicació que es diu teoria crítica. I segons aquesta teoria, tot allò cultural actual que fem es fa amb uns interessos concrets per modificar el pensament col·lectiu de la gent. Uh-huh. Llavors, per exemple, van posar l'exemple d'antidisturbios, no? I segons la teoria crítica, d'alguna manera, la gent interioritza, veient aquesta sèrie, que qui fot hòsties a les manifestacions també és una persona, no? Juga en aquest sentit. No sé, em va semblar interessant aquesta teoria. És bastant pessimista en aquest sentit, però bueno.
Jo crec que la subscric bastant, eh?
Sí?
Perquè ho hem vist en moltes coses, no? Quan et posen coses en una sèrie que se'n riuen d'elles i llavors passen i, clar, tu automàticament sí. te n'has de riure, no? Perquè, no sé, no? Ja. Típics gags, exemple, de coses de Friends, no? I llavors, clar, s'han rigut d'X tema a Friends, jo no el defensaré, no? És com un canvi de mentalitat que volen fer l'espectador.
O les pel·lícules. Les sèries aquestes policiaques que a vegades el detectiu se li va la pinça i estomaca el que està sent interrogat, no? En aquest sentit, et demostren que el fi justifica els mitjans, no? I que ell és el malo, jo soy el bueno, vamos a hostiarle para que diga dónde está la bomba.
Exacte. Si l'altre m'hostiés a mi, que jo sóc el bo, ell seria el dolent. Clar, dona per pensar, no podem aprofundir gaire perquè si no podríem parlar de la part que a tu t'agrada més o que crec que ja has mostrat l'interès. Cíborgs. La segona tertúlia va comptar amb dos cíborgs. Es tracta, puc dir noms i cognoms, més, vull dir, el Neil Harbison, Neil Harbison i Moon Rivas, que són, a més, els creadors de la Cyborg Foundation. Per què són cíborgs?
No estic entenent res.
Ara ho entendràs tot. Són cíborgs perquè han incorporat al seu cos algun òrgan artificial arran de la seva tecnologia.
Ja sé qui és.
Sí?
Ah, ja sé qui és. El Neil
té una antena. Té una antena que li surt del cap, no? Que la veus del cap, que darrere el cap fins a davant de la cara, sí. Perquè ell té un problema, una mancança, que és que veu el món en blanc i negre. I llavors, ell és músic i va dir, vaig a crear un òrgan que em permeti sentir els colors com a música, no veure'ls perquè no els veig, però sentir-los. Llavors, clar, a més, sent més colors dels que veiem, per exemple, el tema dels infrarojos, no? I ell, sí. Clar, diu, vaig ser conscient, no? que era un cíborg quan vaig començar a somiar amb música de colors. No? Quan veus que allò que t'ha portat la tecnologia ja és teu, ja és una part teva. I la Moon és una ballarina que s'ha implantat uns dispositius, primer al braç, després a la cama, per notar les vibracions de l'entorn, com els hi passa als elefants. Llavors, clar, ella volia que amb aquestes vibracions crear una dansa nova, un ball nou, no?, una coreografia nova, i, clar, és com integrar un sentit nou per donar-li, en aquest cas, en els dos casos del Niri...
Quina implicació tens amb la cultura per implantar-te uns aparells?
Exacte.
Uau!
O sigui, ells, la seva motivació era aplicar-ho a l'art, en els dos casos. Però, clar, tu veus això i penses, aquests dos devien ser grans fans de ciència-ficció. Doncs resulta que no.
T'hem de dir que en Nil i jo que no en tenim ni idea de ciència-ficció. Vull dir, no, mai anem, o sigui, de, no, no, és algo que no... És que en Nil i jo ens coneixem des de que som petits, per tant, això som amics de la infància, per tant, puc parlar d'ell també d'això, i que nosaltres no... O sigui, jo de petita mai m'ha interessat això, ni les Mac, ni això de ser cíborg, o sigui, crec que la primera persona que ens ho va dir va ser un periodista, no estava dins dels nostres, d'allò, nosaltres ens interessava l'art, això, els animals, no sé... Crec que la primera persona vegetariana que vaig conèixer mai va ser en Nil, perquè això, molt de respecte amb la natura, i els animals i l'art. Per tant, o sigui, no en tinc ni idea de ciència-ficció.
De fet, el Nil no està gens d'acord en com la ciència-ficció planteja els cíborgs.
Parla més d'intel·ligència artificial o de la unió entre màquines i humans en comptes de parlar de sentits artificials, per exemple. Que se'n parla molt poc de sentits artificials en comptes d'intel·ligència artificial. I jo crec que el futur serà més orgànic del que almenys he vist. El poc que he vist de ciència-ficció és molt màquina, i en canvi crec que serà molt més orgànic. Aquesta antena segurament d'aquí uns anys podrà ser impresa amb el meu ADN, per tant serà una antena orgànica.
M'arrisco a dir que no serà només biològic, sinó més genètic.
Clar, això va fent passos endavant i pot ser que passi això i que l'òrgan que estàs creant, no, acabi doncs, a la teva descendència, per exemple, no, d'alguna manera.
Una mica de por, però bueno.
Clar, a mi el que em va sorprendre més del Nil i la Moon és el fet que quan parlaven de la seva experiència, no, com a cíborgs, no eren reflexions futuristes en el sentit de la tecnologia, la fredor que associem amb la tecnologia, sinó que parlaven molt de medi ambient, de vincular-se d'alguna manera amb els animals, amb aquestes sensibilitats que tenen els animals i que nosaltres no tenim. Ser més animals que persones en el sentit de dir ens oblidem que també som animals. Una reflexió molt biològica, molt viva, de la Terra... Saps? Menys vinculada a la tecnologia.
La reflexió més bonica. No, m'agrada molt.
Sí, sí, sí.
I crec que ho la subscriu.
Mm-hmm. Jo crec que no m'ho esperava gens, no? Que un cíborg tingués aquesta visió. I, de fet, crec que els honora. I, de fet, el més curiós és que el Nil, tot i que ell mateix es fa dir cíborg ara mateix, abans d'aquest projecte no sabia ni què era aquest concepte.
Quan me'n vaig fer l'antena, no, en absolut, sabia res del món transhumanista ni cíborg. Jo vaig veure l'antena com un projecte de música. El 2003 estava estudiant música i em van demanar fer servir tecnologia a l'hora de compondre música. I en comptes de fer música electrònica, vam crear un sistema per escoltar colors i vaig decidir posar-me-la al cap i de forma natural em vaig sentir còmode així i després vaig veure que la paraula cíborg era la que més s'adaptava a el que jo vaig sentir, que era que al cap d'un temps no notava la diferència entre l'antena i el meu cos.
I quan parlem de quina motivació hi ha al darrere de la creació d'òrgans tecnològics, la resposta és molt senzilla: ser més feliç. Així de senzilla.
Fantàstic.
Sí, sí.
Ostres.
De fet, la Moon creu que sense aquest punt de partida els avenços tecnològics i els científics no tenen sentit.
Aquesta cosa de dir treure la gent pels geperuts, també els estudiants de seguida diuen vale, faré això pels sords o faré això pels cecs. Vull dir que les seves intencions són boníssimes i crec que està molt bé ser així d'empàtic i que d'això, però pues com, bueno, vull dir, per què no fas algo que poguessis utilitzar tu, i llavors un sord o un no sord també podria utilitzar-ho si li interessa. Però hi ha aquesta necessitat de fer coses pels altres i tu, bueno, però és que si tu no ets sord és molt difícil estar amb la seva realitat.
Però l'Amunt i en Nil no són els únics que han creat els seus propis òrgans, atenció, perquè a través d'aquesta Cyborg Foundation ja n'han fet uns quants. El Nil n'ha posat alguns exemples i són molt curiosos.
A Barcelona... en Kai Landra, que s'ha desenvolupat els rajos còsmics, o sigui, pot percebre rajos còsmics. En Manel de Aguas, també de Barcelona, que té unes aletes per percebre temperatura, pressió i humitat, o sigui, li interessa percebre el clima. Hi ha un noi de Olesa de Montserrat que ha desenvolupat un sensor per percebre l'aire, la contaminació. Per tant, quan camina pels carrers pot saber si la contaminació està pujant o baixant. O sigui, són òrgans sensorials que han arribat a crear en el laboratori aquí a Barcelona, de la Cyber Foundation, perquè han arribat a la conclusió que allò era el que volien sentir.
Clara, Iker, no sé si t'estaràs preguntant què he de fer per fer-me un òrgan d'aquests.
Bé, jo ja no sé què preguntar-me, però he de dir una cosa. Em fa gràcia que siguin catalans, en el sentit de que en aquests avenços tecnològics de transhumanisme o cyborgs, no? Pensem, uau, esto es de Estados Unidos,
exacte,
de Washington D.C., no?
No, Barcelona, marca Barcelona.
Aquí Barcelona.
Sí. I has vist Olesa de Montserrat, no? Un client d'Olesa, un altre de Barcelona, no? Vull dir que els òrgans aquests...
No sé, em sembla superguai, molt únic.
Doncs si vols fer algun òrgan, només has d'anar allà. Això sí, et faran moltes entrevistes, perquè volen preguntar-te moltes coses sobre quines sensibilitats tens tu a la vida, què és el que t'impacta més, no? Per exemple, què t'impacta més, el tacte del vellut o el gust d'un pastís, no? Llavors, com moltes preguntes d'aquest tipus per saber... Quin és l'òrgan que et falta? Què és el que necessites? Què és el que et farà feliç?
Ostres!
Com se te queda el cuerpo?
Quin és l'òrgan perfecte per un periodista?
No sé, jo m'he estat preguntant molt
quin
òrgan m'aniria bé a mi, i precisament en això m'ha inspirat el microcompte d'avui. Que a vegades penses, m'interessaria això i després no és tan bona idea, però bé, això ja ho deixem a part. Per acabar aquesta crònica d'aquest seminari que ens van organitzar des de l'Associació d'Escriptors de Literatura Catalana, amb l'última taula rodona, l'última xerrada d'aquest seminari, havia de ser un cara a cara entre els escriptors Ricard Soler i Carme Torres, però la Carme, per raons de salut, no hi va poder assistir, amb la qual cosa es va convertir en una entrevista per part del Ricard Ruiz Garzón i el Miquel Codony cap a Soler. A mi em va costar una mica d'entrar-hi perquè no conec l'obra de l'autor. Sí. Vull dir, no he llegit res del Ricard Soler, ja sé que faig tard, però encara no he llegit res d'ell, i llavors algunes de les reflexions doncs, no acabava d'entendre el context. Però sí que us volem acostar un parell de reflexions curioses, que ens van semblar curioses i que es diferenciaven de la resta de participants d'aquest seminari. Per exemple, va apuntar com veu ell la ciència-ficció.
Una cosa de les que trobo més interessant des de petit, no? És la ciència-ficció, sobretot aquesta ciència-ficció d'un futur, que quasi sempre és posthumanista. Clar, és una literatura que t'obre les possibilitats. No? L'Arthur Clarke deia que tot el que es pot imaginar ja està escrit als llibres de ciència-ficció. No? Jo crec que no, que afortunadament encara hi ha coses que podem imaginar.
Soler també és optimista de cara a com serà l'humà de cara al futur i creu que es podrà millorar molt la nostra qualitat de vida.
No arribarem als 150 anys, perquè hi ha moltes coses que indiquen que hi ha restriccions biològiques molt importants, però no és gens descabellat que una persona pugui arribar als 90 anys amb un cos de 50. Per dir una cosa que crec que a poc anem entenent. I la gràcia d'això, ja dic, estic especulant perquè són tot coses que indiquen que això podia ser real. La gràcia d'això és que podrem ser cíborgs, però no cíborgs en el sentit de portar coses que es vegin des de fora, sinó que la gran clau segurament és modificar bacteris que portem a dintre. Aquest microbioma, que és una cosa absolutament extraordinària, és com un superecosistema amb el que hem coevolucionat durant milions d'anys. Segurament, modificant el microbioma, podrem resoldre moltes coses que no hem pogut resoldre fins ara.
Creiem que el seminari ha estat molt interessant. La veritat és que escoltar aquestes xerrades doncs, et deixa doncs, molt parat i t'aporta moltíssim coses que jo no m'havia plantejat mai i suposo que molts dels oients tampoc. I si us heu quedat amb ganes de més, el podeu recuperar al canal de YouTube de l'Associació d'Escriptors de Literatura Catalana. I no deixem de parlar de literatura, però ens anem a parlar de Tolkien, perquè recordeu que fa uns dies es van fer unos encuentros con Tolkien, la Societat Espanyola de Tolkien, i estem fent un recull amb l'Iker de seccions, no? Estem abordant tots els temes, desgranant tots els temes que es van tocar en aquestes trobades, en aquestes xerrades telemàtiques. I avui parlem de l'obra de Tolkien vinculada al nazisme i a la Guerra Mundial.
Més que amb l'obra, jo diria amb el propi Tolkien.
Amb el propi Tolkien. A veure, què ens en pots dir?
Bueno, primer de tot, he de dir que aquesta secció ha sigut possible gràcies a la nova productora del programa, la Marina Tovella.
A veure quan li podem sentir la veu. Avui encara no, però per raons laborals, però esperem aviat poder-la incorporar al programa.
D'acord. Mira, doncs el tema estrella que porto va ser la Primera Guerra Mundial, el nazisme, la Segona Guerra Mundial i també la Guerra Civil Espanyola. Fixa't. Primer de tot, cal contextualitzar. El 28 de juliol de 1914 va esclatar la Primera Guerra Mundial amb l'assassinat de l'arxiduc d'Àustria a Sarajevo. Una guerra coneguda pel nom de Guerra de Trinxeres, famosa per la utilització de les primeres armes químiques, el gas mostassa, i en la qual van morir moltíssims soldats, però moltíssim, quasi 10 milions, una barbaritat. I, precisament, Tolkien va ser reclutat en aquesta guerra, amb l'edat de 22 anys. Després d'aquesta guerra, va tornar a Anglaterra, es va casar, va tindre 4 fills i, oh sorpresa, va esclatar la Segona Guerra Mundial, amb la consegüent conseqüència de que els seus 2 fills grans van anar-hi a la guerra. Un de 22 i un altre de 19 anys. Van tindre la sort de sobreviure, no? Però podem veure que la beligerància ha marcat molt la família de Tolkien. Amb el context explicat, entrem ja en matèria. Es va acusar a Tolkien de tenir simpatia pel feixisme i el nazisme alemany.
I és així o no?
Bueno, ho intenten explicar. Jo crec que no, És a dir, Tolkien rebutjava completament les idees nazis. Se li va culpar d'això perquè tenia, primer, ascendència alemanya i després perquè era un interessant de la simbologia germànica i nòrdica. És més, va dedicar moltíssims anys de la seva vida a estudiar-la. I amb aquesta base, doncs, els nazis, durant aquella època, van agafar aquesta simbologia, no, dels nòrdics amb la idea de tornar a l'arrel de la raça alemanya, no? Una excusa més per justificar la raça ària, bàsicament. Doncs Melkor, durant la taula rodona, va defensar que Tolkien no recolzava la ideologia nazi.
Tolkien sentía un profundo desprecio por Hitler, estaba totalmente en contra de la ideología nazi y lo consideraba una verdadera fatalidad.
La gent acusava a Tolkien de ser nazi. Fixa't, és un absurd. És a dir, amb el que hem escoltat no és nazi. Bueno, ell no demostrava aquest menyspreu a tot el que signifiqués alemany, no? Per això la gent deia, és un nazi, o és un... apujava, recolzava aquesta ideologia. No, clar, simplement...
O amb mi o contra mi, no? Una mica van fer aquesta lectura.
Sí, és aquest fanatisme contrari, no? Ell, més que res, deia que tenia un profund respecte amb Alemanya i no als nazis.
Él no desea la destrucción de Alemania, no desea el exterminio del pueblo alemán, ni la eliminación de su cultura, ni nada por el estilo. Algunos han podido malinterpretar que ese deseo, de esa tolerancia, esa en realidad inteligencia de saber que la guerra siempre es mala para todos y que la guerra la dirigen unos y la hacen otros, la sufren otros. Creo que esa quizá es interpretación que han hecho algunos de que en algún momento muestra como simpatía precisamente por el pueblo alemán, no por los nazis. Y respeto por la cultura alemana, porque claro, ¿cómo no va a mostrar respeto por la cultura alemana si es el objeto de su estudio durante, o sea, su lengua, sus lenguas antiguas, su literatura, es lo que ha dedicado gran parte de su vida? Pues cuando muestra ese respeto de eso, hay personas que han interpretado que eso significaba simpatía por la causa nazi. Entonces, eso solo habla de quien lo interpreta así. O sea, de la falta de erudición y de cultura y de espíritu crítico que tienen las personas que dicen eso.
Ya, automáticamente ya hemos cargado contra el agresor, directamente.
Exacto. Mira, fins i tot tenía una opinión formada sobre la figura de Adolf Hitler. Deia, y ya llegeixo textualmente, arruina, pervierte, aplica erradamente y vuelve por siempre maldecible ese noble espíritu nórdico. suprema contribución a Europa que siempre amé e intenté preservar en su verdadera luz. A Tolkien li cremava pardins que utilitzessin la simbologia nòrdica com a excusa per les atrocitats que feien els nazis.
Tolkien lo que nos viene a decir es que está pervirtiendo a esa nación para sus propios intereses. También dice...
Me rabia que todo el tema nórdico, que los nazis tomen como propio las máximas de la cultura nórdica, los símbolos, las runas, todo.
Fixa't, què et sembla?
No sé què dir, Iker, m'he quedat.
Deixem de parlar de les guerres mundials i parlem d'una altra guerra, però no ens allunyem massa, és de la Guerra Civil Espanyola, iniciada el 17 de juliol de 1936. I mira, et preguntaràs per què ara de sobte trec de la màniga la Guerra Civil Espanyola.
Doncs jo crec que potser tens una nostàlgia, no? O alguna... aquesta necessitat que té el cine espanyol de parlar de la guerra civil. És per això, no?
No, la veritat és que no. Doncs perquè Tolkien també en tenia una opinió formada. Ell aprovava, fixa't, el sublevament nacional, perquè ell era catòlic, ¿vale? I el bàndol republicà va cometre diversos assassinats a personalitats catòliques. Melkor intervenia dient que sí, que en certa manera Tolkien defensava aquell bàndol, però hem de comptar amb certs matisos.
La informació que llegava, que se publicava en Inglaterra, en los periódicos ingleses, sobre la guerra civil es una información muy sesgada. Es decir, las élites británicas tenían pavor y pánico a que en España se instalara un régimen de izquierdas, comunista, socialista, daba igual. Daos cuenta que estamos en un contexto en que la Unión Soviética la Revolución Soviética ha triunfado hace unos cuantos años. Hay unas corrientes importantes internacionalistas que buscan la revolución entre las élites británicas, muy importante a que España pudiera caer en la órbita del comunismo, que por aquel entonces se consideraba incluso más enemigo que los propios alemanes. Esa es el tipo de información que llegaría a las prensa que podría consultar Tolkien.
Ajá, la prensa té molt a veure.
La premsa sempre tenim molt a veure.
Som uns manipuladors.
Som dolents.
En aquella època i actualment, l'opinió pública moltes vegades era dominada i modificada pels mitjans de comunicació. Amb el que hem escoltat, potser estàs una mica estranyada, no? Pensant, quina ideologia té aquest senyor?
Potser és que no en tenia. Com moltes persones sí que... intel·ligents, no?
Sí que en tenia. S'identificava, fixa't, amb l'anarquisme.
La carta número 52, també a Christopher Tolkien, que dice... Mis opiniones políticas se inclinan más y más hacia el anarquismo, entendido filosóficamente, lo cual significa la abolición del control, no hombres barbados armados de bombas, o hacia la monarquía inconstitucional. Estaría muy bien poder volver a los nombres personales como gobierno. Gobierno es un sustantivo abstracto que significa el arte y proceso de gobernar, y debería ser delito escribirlo con G mayúscula o referirlo a la gente. De cualquier modo, el estudio propio del hombre es cualquier cosa salvo del hombre. Y la tarea más impropia de cualquier hombre es mandar a otros hombres.
Molt bé, una carta contundent.
Efectivament. Potser ha quedat una mica la secció una mica bèl·lica, però bueno.
Amb aquesta música acompanya també, no? Ja estem parlant de guerres. Doncs a mi em sembla bé, mira. Va viure l'època que va viure, que va ser molt convulsa, i això també es nota en els seus llibres, que al final, no?
Sí.
Són viatges iniciàtics, són lluites i ganes de desfer-se del mal. Per tant, ja és això.
Exacte.
Doncs moltes gràcies, Iker, per fer-nos aquesta crònica i a veure si podem recuperar més temes d'aquestes trobades de Tolkien, perquè donen molt de sí. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu, vagi.
Els experts.
Hola, sóc José Antonio de Sabadell Comics. Y venimos para comentar tres novedades recientes que para empezar la nueva temporada otoño-invierno con un poco de lectura interesante. Las tres serán tres series nuevas que han comenzado estos últimos días. Y empezaremos por Academia Extraño, de una serie de Marvel que publica Panini aquí en formato grapita, que saldrá cada dos meses. Y es una serie curiosa porque es una nueva localización del universo Marvel, que es una academia que funda el Doctor Extraño para gente que controla magia. Viene a ser como una Hogwarts del universo Marvel. y la gracia es que son todo adolescentes, chavalines jóvenes, y hay humanos, pero también hay personajes que vienen de diferentes lugares que conocemos del universo Marvel. Hay, por ejemplo, dos hermanos asgardianos, una gigante de hielo, por ejemplo, que trae Loki, una demonio del limbo, por ejemplo. Son, no son solo chavalines humanos, sino chavales de diferentes localizaciones sobrenaturales o atípicas del universo Marvel, y cómo congenian entre ellos. Entre el profesorado habrá, aparte del Doctor Extraño, que es como el Dumbledore de la academia, hay diferentes personajes que serán profesores normales o invitados, que algunos serán familiares para los que sean habituales lectores de Marvel, pero sobre todo son las relaciones entre ellos, los chavales. Es una serie juvenil con las relaciones de los alumnos y cómo irán evolucionando. Solo se ha publicado el primer capítulo, que es en formato grapita, son 30 páginas de historieta, y empieza muy bien, te deja con ganas de más, y sobre todo es guay la premisa y el poder descubrir, entrar al universo Marvel desde una perspectiva diferente, sin tener que tener un bagaje de personajes, sino que la mitología Marvel está muy presente, porque algunos son hijos incluso de personajes que conocemos, los lectores Marvel antiguos, pero no hace falta ningún conocimiento especial para entrar, es muy accesible en ese sentido, y mezcla las dos vertientes. Tiene el gancho para los que sean lectores veteranos, o para que quieran leerlos con sus hijos, por ejemplo, esa gracia de descubrir parentescos o cosas que conocen, pero es súper accesible para lectores jóvenes. Y lo dibuja Humberto Ramos, que es un señor que los que sean lectores de Marvel de toda la vida ya conocerán, porque ha dibujado Spider-Man o los X-Men en varios momentos de su trayectoria, y en los 90 hizo una serie juvenil que se llama Crimson, que tuvo bastante difusión, bastante éxito, y se le dan muy bien los personajes juveniles. Tiene un rollo más manga, más animación, más cartoon, que los que es habitual en Marvel, y que le pega muy bien para el tono de la serie juvenil. Es el formato estándar de comic book mensual que publican en Estados Unidos, y aquí Panini lo que hace es sacar una novedad cada dos meses. La siguiente novedad sería Middle West, que es del mismo guionista que Academia Extraño, Scotty Young, pero en este caso es una serie para Image, que son creaciones propiedad de sus autores, y es una serie que será relativamente cortita. En Estados Unidos ha finalizado, serán tres libritos, y viene a ser como un viaje iniciático de un chaval en un medio este americano, pero que tiene elementos fantásticos y elementos steampunks. Lo guay de la serie es sobre todo el world building que hace, que es una ambientación súper extraña, es como unos Estados Unidos de los años 80, pero donde hay criaturas fantásticas que se va encontrando, pero también como elementos steampunk. Se ve constantemente como un líquido que tienen las casas y los vehículos, que parece que lo hace funcionar todo. Y la gracia es descubriendo y encontrándose con esos elementos y que te los vaya presentando. Es muy guay. Es la relación entre un padre y un hijo, que la madre se fue y el padre culpa al hijo de la marcha de la madre. Y tiene una discusión muy fuerte. Aparece un elemento sobrenatural que la gracia es descubrirlo durante la lectura, pero que hace que el niño se vaya de casa, huya de la... Inicia un viaje para huyendo del padre, representa. Pero el padre se ha enfadado con el hijo, pero en realidad lo quiere y marcha a buscarlo después. Y es el viaje y la historia del niño de crecimiento, de maduración, y de qué pasará en la relación entre ellos dos. Y con eso encontrándose muchos personajes fantásticos que le ayudarán en el viaje, algunos serán buenos, otros serán malos, lo típico de las películas de aventuras. Pero eso es un world building muy, muy curioso, muy interesante, y también una estética muy, muy, muy cartoon, muy caricaturesca, que es una estética, una propuesta estética también muy guay, muy interesante. Y eso será muy cortita hasta finalizar en Estados Unidos. Aunque el autor ya han dejado la puerta abierta a hacer más historias en este mundo, que realmente vale la pena recuperarlo. Y la tercera propuesta sería Nico Bravo y el Sabueso del Hades, de Mi Cavalaro, publicado en España por Astronave. Y es una serie para un público más infantil. Y la premisa de la serie es que en el presente todas las criaturas sobrenaturales, mitológicas y mitologías griega, romana, egipcia que conocemos existen, han sobrevivido. Y el dios Vulcano, por ejemplo, se ha montado una tienda para vender herramientas mágicas y pociones y todo tipo de accesorios para las criaturas sobrenaturales. Y el prota es un chavalín, el Nico Bravo titular, que trabaja en la tienda del dios Vulcano, junto con un unicornio que dice que es un veterano de guerra y una esfinge. Y cada historia será una historia más o menos completa, aunque el primero te acaba dejando un avance de lo que pasará después, en que vive diferentes aventuras, encontrando eso con diferentes criaturas mitológicas y fantásticas, que le da un giro cómico. Gracias. En el primero, por ejemplo, se encuentra con una niña que es la descendiente lejana de Beowulf, que ella quiere hacer una gesta para honrar la memoria de la familia, y una aventura con ella. Y es una serie muy colorida, no desentonaría, por ejemplo, una serie de Cartoon Network actual, y no me extrañaría que en algún momento se acabara adaptando, porque tiene muchas posibilidades para dar giros a elementos fantásticos que conocemos todos, o que se le puede introducir a los chavales a partir de la lectura de este TVO.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat sobretot a parlar dels festivals de gènere fantàstic que estan pendent dels governs per saber si es poden fer o no, i també hem dedicat molt de temps a la literatura a través del posthumanisme i també a través de l'obra de Tolkien. Tornem la setmana que ve amb més continguts, en aquest cas centrats pràcticament en la seva totalitat, amb el Manga Barcelona, que aquest cap de setmana celebra la seva primera edició totalment online. No us el perdeu, no us perdeu aquesta crònica, que ho recuperarem als millors moments d'aquest saló. Que vagi molt bé, adeu-siau!